Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com. ¡Hey, hey,
hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda des del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest darrer dia d'estiu oficial. Demà comença la tardor, malgrat els seus efectes, déu-n'hi-do ja, com s'ha notat a les darreres hores. Però allò que veritablement ens té a tots impressionats, no hi ha dubte, són les imatges que no paren d'arribar-nos des de la Palma. La lava s'ha endut per davant centenars de cases i, de fet, algunes previsions indiquen que podrien arribar a ser unes 10.000 les persones que han hagut de ser desallotjades de casa seva. Com es poden imaginar, en uns minuts marxarem de nou fins allà per conèixer la darrera hora d'aquest malson que els ha tocat viure a la gent de la Palma. Però abans, i com fem tots els dies, volem obrir el programa amb una bona notícia. Ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Paella i això ha facilitat que descobrim coses tan curioses, per exemple, com que la primera recepta de paella que existeix data de l'any 1857. Ha plogut una mica. O que la millor paella del món es pot menjar no a València, sinó a un restaurant de Guadarrama anomenat El Madrileño, ja que han guanyat el concurs internacional de paelles de Sueca. I el cuiner, que s'ha endut el premi juntament amb el seu germà, Òscar de la Fuente. Buenas tardes, Òscar.
Buenas tardes, bona tarda.
El campeón mundial de paelles.
Bueno, eso es un gran honor y una gran satisfacción.
Sobre todo para quien se las come, ¿no? Iba a decir...
Hay muchos campeones del mundo a diario, ¿sabe? Todos los restaurantes... y sobre todo de Valencia y alrededores, y Sueca y la cuna del arroz, el Palmar, Cullera, etcétera. Y bueno, pues en este caso concreto nos tocó ganarla a nosotros.
Claro que sí. Óscar, ¿qué tiene vuestra paella de distinto para que el jurado de un certamen tan prestigioso haya decidido que hayáis sido vosotros?
Pues la verdad es que no lo sé, mucho cariño, un toque, como todos los cocineros, todos los chefs saben. Ajá. Y bueno, pues nada más simplemente vigilar el caldo importantísimo en la paella, que los valencianos, pues como sabrá, le llaman la paellera.
Claro.
Pues simplemente controlarlo y darle los puntos. No es fácil, es muy difícil, ¿eh?
Ya me imagino. Hombre, desde luego es muy difícil presentarse a un certamen de estas características con tanto cocinero profesional y que opten por la vuestra. El cariño es sin duda un buen elemento. Eso cuando le hablas con cualquier cocinero te dicen siempre que el elemento principal es el cariño. Pero, hombre, algún otro secreto tendréis seguro, ¿no?
Pues la verdad que no.
¿No?
Guardar los tiempos, que el arroz esté en su punto, que es sumamente difícil, insisto, porque los valencianos tienen una tradición que a foc de leña de naranjo, pues no es sencillo darle el punto,
claro.
Con gas puede usted subir, bajar, jugar con él, pero con el fuego es extremadamente difícil lograr el punto, ¿no?
Ya. Bueno, pues tendremos que ir al madrileño, ¿no? Me imagino que con este...
Y serán bien recibidos, por supuesto.
Estamos convencidos, me imagino que...
Quería comentar que, por supuesto, para mí es un orgullo y una satisfacción este premio, pero se lo quiero brindar a toda Sueca, a todos los vecinos y a todos los valencianos.
Perfecto.
Porque en realidad nosotros no nos dedicamos al arroz, pero... Efectivamente, lo tendremos que poner
hombre.
Con mucha tranquilidad, mucha calma, mucho sosiego, intentando digerirlo de la mejor manera posible y, por supuesto, pues dándoselo a probar a toda la gente que venga a visitarnos de fuera.
Diría, Óscar, que ahora casi es un pecado el ir al madrileño y no poderte comer una paella, ¿no?
Sí, por supuesto. Mire, nos ha pillado justo precisamente que cerramos por vacaciones un mes y entonces aprovecharemos para hacer una serie de mejoras en el restaurante, de reformas, para poder ofrecerlo pues los días que decidamos y se pueda ofrecer al público, pues a todos los de la gente de aquí local, de Madrid, de Guadarrama, de la Sierra,
¿sí?
Y todos los que van de España y de fuera de España, claro.
Entre los que me voy a contar, ya te digo ahora directamente, ¿eh?
Estaremos encantados de recibirle, insisto.
Óscar de la Fuente, muchísimas gracias, enhorabuena también a su hermano.
Inciso.
Dígame.
Si me permite, por supuesto. Claro. Nosotros somos un restaurante tradicional familiar que llevamos 61 años. Coincide con los 61 años del concurso de Sueca.
Ajá.
Y ya llevamos varias participaciones. Y bueno, en realidad, pues nuestro punto fuerte son los guisos caseros tradicionales, los callos, las manitas, el rabo de toro, las albóndigas, el cabrito asado. Pero claro, lograr esto pues tiene incluso más mérito y más satisfacción.
Absolutamente. Bueno, pues después de habernos cantado un poco la carta, creo que en vez de un fin de semana van a tener que ser al menos dos. Óscar, un abrazo grande y muchas felicidades. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Certament, avui aquest és un dia en el que tenim notícies de tot tipus. Una altra gran imatge que hem visualitzat ja avui és com serà la Sagrada Família. Avui s'ha presentat, efectivament, les imatges de fins a on arribarà la Torre de Jesús, que és el següent objectiu. 172 metres i mig serà l'edificació més alta de la ciutat i és veritablement espectacular perquè hi haurà al damunt de tot una creu de 17 metres de ceràmica blanca esmaltada. Realment, si no han vist la imatge, que la tenen absolutament a qualsevol mitjà de comunicació. En aquests moments els dic que de veritat val la pena. Si un vol pensar en la Barcelona del futur, ha d'imaginar-se aquest skyline marcat clarament en el seu punt més alt per la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Les 3 i 8 minuts, des d'ara fins a les 6. Moltes coses. Aquí el Tot anirà bé de Ràdio Estel. Núria, com estàs? Bona tarda, Núria.
Què tal? Bona tarda, molt bé.
Ara la Núria Ros ens apropa el més destacat del que passa en aquestes 3 hores de ràdio.
Doncs som-hi, va, Toni. Ens hi posem de seguida repassant els titulars més destacats d'aquest dimarts 21 de setembre amb el nostre company Joan Trios i també amb la tertúlia de cada dia. Avui tindrem amb nosaltres el químic Sergi Cot i el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Tot això en un dia on parlarem amb el president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, Manuel Regueiro, per abordar l'última hora de l'erupció del volcà de la Palma. A partir de les 4 tindrem en directe el president de la Fundació Puncat, l'expert en internet Genís Roca. Tot això en un dia on també abordarem el tema dels botellots amb una taula, Toni, molt completa. Ho farem amb el psicòleg Jaume Funes, el portaveu del sindicat de policies Fepol, Toni Castejón, i dues estudiants que ens donaran diferents punts de vista sobre el tema. I ja per encarar l'última hora del Tot anirà bé, a partir de les 5 obrim la secció M'estic posant negre, la secció no jo, repeteixo, amb l'expert en seguretat i detectiu privat Enrique de Madrid i el portaveu de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Enric Uller. Precisament avui volem parlar d'això, de les estafes a través d'internet a la gent gran. I com no podia ser d'una altra manera... Despedirem el programa amb alegria amb les nostres tietes, l'Anna Regalón i l'Àngels Puig, on... Però avui també amb un altre nom sobre la taula, la periodista Gina Tost. Deixa'm dir-te, Toni, que ens ho passarem bé, perquè, atenció, avui descobrirem quines coses necessitem portar per estar a la moda.
Necessitem portar.
Necessitem tots portar per estar a la moda.
Fantàstic. No sé, el Joan, si és un home molt a la moda. Joan Trias, bona tarda.
A mi m'agrada, eh?
T'agrada la moda?
Sí. Aquí no em veus, aquí no em veus, però m'agrada.
No, jo et veig
estupendo. Sí, m'agrada vestir-me bé. No quan vinc a treballar. Lamentablement no quan vinc a treballar. Però sí, sí, m'agrada vestir bé, sí, per què no?
Molt bé, doncs ben vestit, com és habitual amb ell, ens aporta ara mateix una altra cosa que està de moda, que és estar informat realment, el més destacat de la jornada a Catalunya. Per on ho encastelem, això, Joan?
Déu-n'hi-do, perquè hi ha teca avui, eh? Comencem per la lava del volcà de la Palma, que està cada vegada més a prop a tocar del mar. L'haurem d'anar seguint hora a hora, minut a minut, pràcticament des d'aquesta emissora també. Si ahir explicaven, te'n recordes, que la lava avançava a 700 metres per hora i per això s'esperava que avui al migdia arribés al litoral, doncs bé, avui no. Avui la lava està avançant a 300 metres per hora i els experts admeten que no poden preveure quan arribarà a tocar aigua. Més notícies, ens ho explica acaba res, fa un momentet, perquè el 8 de desembre es col·locarà a la Torre de Maria de la Sagrada Família aquest nou estel, que ens sona tant precisament aquí a Ràdio Estel, però és que, a més, el 2026 hi haurà una nova creu que formarà part, ho explicaves molt bé, Toni, d'aquest nou skyline de Barcelona, de la Basílica de la Sagrada Família. Catalunya també reobrirà els locals d'oci nocturn la matinada de dimecres a dijous. Així ho ha decidit avui el Procicat davant l'augment de botellots. I el govern també acaba de presentar el pla de govern d'aquesta legislatura. És un projecte que inclou més de 1.500 mesures i que ja s'ha acordat entre els dos socis, com Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Per últim, Toni, avui no deixem de passar, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer i que es tracta d'una malaltia que tenen unes 86.000 persones arreu de Catalunya.
Per això és tan important recordar-ho, clar que sí. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
4 minuts i un quart de 4. Ara ens apropem al més destacat de la jornada des del punt de vista digital. D'ull, aquests diaris digitals, de nou amb la Núria Ros. Núria, per on va la cosa avui?
Doncs avui volia començar destacant una notícia que publica el Nació Digital, però en Joan se m'ha avançat. Avui concretament és el Dia Mundial de l'Alzheimer a Catalunya i destaca, com dèiem, el número de persones que la pateixen arreu de tot Catalunya, que en són 86.000 aproximadament. També explica que la mitjana d'edat dels pacients s'apropa a 81 anys i gairebé els 64,5 són dones. I atenció, Toni, perquè espanta les dades que publica l'OMS, que asseguren que l'any 2030 un total de 75 milions de persones d'arreu del món podrien estar afectades per malalties que causen demència. I també s'estima que la xifra pugui arribar als 132 milions l'any 2050. Llavors...
És una notícia complicada. Hi ha d'altres, però...
N'hi ha d'altres. Anem a la plataforma el 324. Saps el que és un mem?
No ho sé, el que és un mem.
Un mem es defineix com un tipus de contingut compost per imatges acompanyades de textos curts amb la intenció de fer riure. Mm-hmm. Doncs precisament el Festival Còmic de Figueres ha convocat el primer concurs de vídeos i mems humorístic en català, què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Perquè, a més, és una iniciativa que servirà per impulsar i fomentar l'ús de la llengua a la xarxa, que ho explicàvem fa uns dies, a Catalunya l'ús social del català ha caigut un 10%. En els últims 15 anys. Per tant, a veure si aquest concurs pot incentivar més el seu ús, perquè jo crec que si és amb somriures, mems i alegria, doncs sempre tot va millor. I ja per acabar, destaco una notícia del País, perquè, atenció, la venda de fruita i verdura en envasos de plàstic estarà prohibida als negocis minoristes a partir del 2023 arreu d'Espanya. Una mesura que ara ja s'està acabant d'ultimar, de polir, que també tindrà doncs, mesures per impulsar la venda a granel i l'aigua no embotellada. Fan falta, Toni, iniciatives com aquestes.
Clar que
falta.
Sí, per això en parlem. Núria Ros, gràcies.
Gràcies a tu.
Ara manca un minut per arribar a un quart de quatre. Fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa ja ens acompanyaran aquí a l'estudi Sergi Cot i Oriol Vidal Barraquer i obrirem aquest capítol en el que viatjarem fins a la Palma per conèixer la última hora que ens està arribant des d'allà. Serà de seguida aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Pol Marsà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
A Ràdio Estel... Tot anirà bé.
És un quart de quatre, estem en directe, això a Ràdio Estel, fins a les 6 de la tarda. Avui, estrenant-se en el món de les tertúlies, perquè ens deia ara fa un moment que s'estrena en el món de les tertúlies en Sergi Cot. Hola, Sergi, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, gràcies.
Com va la vida, senyor?
Bé, tot aquí, bé? Sí. Ha millorat el clima, no?, a Barcelona, i no fa tanta calor, com fa unes setmanes.
És que demà comença la tardor.
Demà comença la tardor, correcte.
Està molt bé. No sé si li agrada més l'estiu o la tardor a l'Oriol Vidal Barraquer. Bona tarda, Oriol.
Molt bona tarda. A mi m'agrada tot el que ha de venir, diguéssim. Al finals d'estiu començo a tenir ganes de fred, a finals de primavera començo a tenir ganes de calor. Estic satisfet.
Això és ser un home positiu.
Sí, exacte.
No? I amb èxit garantit, no? Això, o sigui, d'estar content sempre en tot això que passa, no? Molt bé, doncs tenim moltes coses per explicar. De seguida obrirem, lògicament, aquell apartat en el qual les vostres opinions doncs, realment tindran temps per deixar anar tot el que vulgueu. Però és evident que el punt inicial el volem marcar a La Palma, no? Les imatges són espectaculars. No sé si esteu d'acord, perquè, clar, d'alguna manera un combina aquesta imatge fins i tot bonica de la lava amb el desastre humà que comporta veure com està avançant i com s'està enduent per davant milers de cases. Hi ha milers de persones que han hagut de ser desallotjades. Un desastre, Sergi.
Bueno, és que sembla com distòpic, no? Entre distòpic i també jo crec que un pols de realitat, no? De que la natura és viva, no? I que ens ho està demostrant cada vegada més. Vull dir, hi ha moltes afectacions que hem tingut els darrers anys o fins i tot setmanes, no? Els torrents. A mi mateix hi havia un altre torrent desbocat a Menorca que també ha deixat inundacions. Vull dir, al final, l'ecosistema és viu i a vegades em temo que l'ésser humà se n'ha oblidat, no? O hem apartat una mica i no en som conscients.
És evident, vaja, jo crec que és molt difícil no estar d'acord, no, Oriol, amb el que diu?
Molt difícil. Jo em quedava amb això que deies abans, d'aquesta imatge bonica, i a mi el que em sembla espectacular és la lentitud, aquesta destrucció tan lenta que té la lava. És al·lucinant, no? És quant de mal fa amb aquest... És com un ensenyament, no? Penso, la gent d'aquestes cases que veu que tan lentament es van destruint per culpa d'aquesta lava que passa, és una imatge realment corprenedora.
És tremenda, eh? Ens acompanya Pedro Montesinos. Pedro, què tal? Buenas tardes.
Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Pedro Montesinos es el director de 7.7 Radio La Palma. Estáis siguiendo, lógicamente, en directo, nunca mejor dicho, todo lo que está pasando ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la última hora, Pedro?
Pues mira, Toni, desde que el domingo a las 3:12 la tierra en La Palma se quebró, se abrió y se produjo, bueno, la erupción esperada del volcán de Cumbre Vieja, del volcán de Cabeza de Vaca, la situación no puede ser más preocupante, ¿no? Porque si bien nos debatimos en que estamos ante un espectáculo de la naturaleza, tampoco podemos dar la espalda a que podemos estar en la línea de alcanzar las 200 viviendas perdidas en la tarde de hoy. Te cuento, el volcán de Cumbre Vieja, el volcán de Cabeza de Vaca, que es como se le conoce ya, se ubica en una montaña en cuya falda está una de las zonas preturísticas más boyantes de La Palma. Es decir, estamos ante una zona que está cercana al litoral del Valle Aridane. Los Llanos de Aridane es la población con más habitantes de la isla. Y en esa zona, en esa falda de la montaña, Tony, se ubican decenas de villas turísticas, de viviendas vacacionales. Bien. Y también de vecinos, vecinas de la localidad de los Llanos de Aridane. Por lo tanto, estamos ante un escenario de devastación que, a medida que avancen los días, seremos un poco más capaces de dimensionar que lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Lógicamente. Ayer hablábamos precisamente con una persona también de La Palma que nos decía que una de las cosas que más le inquietaba, y me imagino que esa debe ser una sensación bastante generalizada, es el hecho de no saber cuánto va a durar esto, ¿no? Es decir, que claro, puede ser 3 semanas como pueden ser 3 meses.
Correcto. Mira, la última erupción volcánica en La Palma, que la ubicamos en Fuencaliente, en el sur de la isla, duró 25 días. 25 días. Solo tomando como referencia a esa cifra, ya sería, bueno, difícil de, repito, dimensionar a estas alturas. Estamos con un frente de lava brutal. Ayer alcanzó, Tony, 15 metros de altura la lava, esa lengua de lava que engulle apartamentos, fincas. Acaba de llegar a Todoque. Todoque es un barrio de 1000 personas. En su núcleo central tiene una iglesia, una farmacia, un centro de salud, un colegio, varias empresas, un populoso barrio donde hay mucha vida. Todoque es uno de esos afluentes de los Llanos de Aridane que no se podría entender la historia de esta localidad sin Todoque. Y esta tarde Todoque va a quedar bajo la lava. Es algo que, como comunicador, no he vivido jamás en 35 años de profesión y que es muy difícil de contar a tu tierra. Tú imagínate lo que esto supone para todos los que estamos haciendo radio desde las 7 de la mañana, hora de La Palma, ¿no? Bien. Es muy, muy difícil. Es muy difícil contener las emociones, entender lo que está viviendo la gente. Y en unas horas tendremos esa lengua de lava en el mar de La Palma, fundiéndose con el agua salada del litoral.
Y ahí hay mucha duda también de qué es lo que puede provocar eso, ¿no?
Claro, creo que contigo está una persona que nos puede ayudar en ese sentido. Uh-huh. Desde el punto de vista técnico estamos hablando de un problema con los gases de un volcán. Es decir, estamos hablando de la situación que se va a producir cuando se funda la propia lava, esa lengua lávica, con el agua salada, ¿no? Y lo que esto significa. Sabes que desde el domingo no hay clases en el Valle de Aridane. Uh-huh. Los municipios del Paso, los Llanos de Aridane y Tasacorte han suspendido las clases, han enviado a los niños y niñas a casa. Y no se sabe cuándo se van a reanudar y cuándo se van a volver a las aulas. Son varios los colegios ya sepultados por la lava. Y por otra parte, te tengo que decir que estamos asistiendo ya a barrios, a enclaves, a pueblitos como igual conocéis mejor ahí, que son auténticos fantasmas, ¿no? Cubiertos por la ceniza, sin una persona, porque claro, estamos, cada vez que la lava, Tony, avanza, estamos cortando carreteras y dejando núcleos aislados, con lo cual hay que evacuar a la gente antes. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no?
No, algo tremendo realmente. Se hablaba de 5.000 personas, algunas voces apuntan ya que pueden llegar a ser hasta 10.000 las personas que deban abandonar su casa.
Claro, fíjate, te pongo el último ejemplo. Anoche, mientras jugaba el Barça con el Granada, en La Palma temblaba la tierra y automáticamente salía la novena o décima boca. Uh-huh. Del volcán de Cabeza de Vaca, lo hacía en la zona de Tajogaite. Es muy difícil ya contabilizar las bocas que tiene el volcán, las bocas que se han ido produciendo, los nuevos cráteres. Anoche tembló la tierra en La Palma en la escala 4.1, un seísmo que se sintió en toda La Palma. Surgió esa nueva boca y cuando surge una nueva boca son más evacuados, en este caso el barrio de Tacande, municipio del Paso, y son obviamente más ríos de lava sobre esa pendiente que llega hasta el valle, hasta la zona baja, ¿no? Hasta la laguna, hasta Todoque, las cercanías, las afueras de la localidad de los Llanos de Aridane. Repito, a estas alturas, Tony, difícil de dimensionar, ¿eh?
Pedro, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Decías algo que yo te entiendo perfectamente, porque cuando te toca retransmitir algo lo vives como mucho más intensamente, ¿no? En el sentido en el que solo existe eso para aquella gente que en estos momentos está pues contando en directo, efectivamente, a sus conciudadanos, que todavía es mucho peor, ¿no? Todo lo que está sucediendo en la última hora, os toca dar una mala noticia tras otra mala noticia. Y ahí realmente hay que aplaudir la acción de vosotros y de todos los compañeros que están haciendo ese trabajo, entendiendo además que vosotros también sois ciudadanos de La Palma, no solo informadores, sino, por tanto, bueno, en fin, que es una situación complicadísima y que os queremos enviar un abrazo enorme, ¿vale?
Claro, fíjate que les conoces a muchos de los evacuados. Tony, sabes bien que cuando sacas la radio a la calle, acabas viviendo cerca de la gente que hoy está en un acuartelamiento, en un pabellón de deportes o en un campo de fútbol, intentando saber qué va a pasar con su vida, ¿no?
Pedro Montesinos, un abrazo muy fuerte. Seguimos hablando, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uf, quina història, eh? Clar, hem fet bé anar a trucar a la porta del director de Ràdio 7.7. Ens ho ha explicat magníficament bé, aquesta situació. Posa el pèl de punxa, realment, adonar-se'n de quina situació estan vivint aquestes persones. Ens deia Pedro Montesinos que teníem amb nosaltres algú, efectivament, que en sap molt, des del punt de vista tècnic, realment, de tota aquesta qüestió. És el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Manuel Regueiro. Bona tarda, senyor Regueiro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué testimonio, ¿no?
La verdad es que es al mismo tiempo triste, impresionante y demuestra la calidad de las personas de ese territorio que bueno, que están padeciendo lo insufrible, la verdad.
Desde luego.
Dice a cualquier persona de los oyentes, oiga, te van a un volcán, se va a llevar tu casa por delante, en fin, no sé.
Oiga, déjeme que vaya directamente al tema que ha puesto sobre la mesa Pedro Montesinos cuando nos preguntábamos cuál puede ser la consecuencia del encuentro entre la lava y el mar. ¿Qué puede pasar ahí, señor Regueiro?
A ver, la lava ya de entrada lleva una cierta cantidad de gases en disolución que está emitiendo. No solamente lanza polvo al aire, es decir, si te acercas estás viendo que hay cenizas volcánicas que te caen encima, sino que lleva gases, que son gases sulfurosos, CO2, monóxido de carbono, o sea, en principio, y no es en principio, en final, uh-huh. Los únicos muertos que ha habido por erupciones volcánicas en La Palma ha sido por respirar los gases que emite. Como los gases que emite ahora se parecerán muchísimo a los que emitió el Tenerife, por ejemplo, uh-huh. Pues ahí tenemos un foco de peligro. ¿Qué ocurre cuando una lava ardiente, como la que está emitiendo ahora mismo en esa ladera de La Palma, llega al mar? Pues estamos hablando de un material fundido que vaporiza el agua de mar y mezcla sus propios gases con ese vapor de agua del agua de mar, con lo cual ese vapor de agua pues se convierte en tóxico, porque ya mezcla esos dos tipos de gases. Por lo tanto, no hay que acercarse mucho allí. Y yo le decía antes a un compañero suyo que en Hawái, que la lava es mucho más fundida, mucho más fluida, hay un recorrido turístico para ir a ver cómo cae la lava al mar. Las lavas hawaianas, al caer al mar, se enfrían muy rápidamente y forman como lo que nosotros llamamos lavas en almohadilla, como bolas, uh-huh. Y se acumulan en el fondo del mar, obviamente. Aquí lo que va a ocurrir seguramente es que esas escorias con una parte de fundido, pues al contacto con el agua se triture, se exploten, digamos, porque no es una lava tan fluida como para que una lava fluida, cuando entra en contacto con agua, se enfría en la costra y se queda fundida por dentro. Aquí probablemente no da la tensión superficial para hacer eso, y entonces lo que ocurrirá es que se rompa en muchos trozos, caiga al fondo y produzca una enorme cantidad de vapor. O sea, que es un sitio donde, bueno, que es un espectáculo increíble, pero peligroso en cierto modo.
Claro. Desde luego, si una cosa nos ha quedado clara es que es absolutamente imposible saber cuánto va a durar esto, ni cuánta lava hay o cuánto magma hay, ¿no? Pero lo que sí que está claro, y ahí es un hecho que a muchos nos ha sorprendido, es saber que después de esto la isla va a aumentar en tamaño, ¿no?
Bueno, es que como ya ocurrió la otra vez, tenemos una experiencia directa. La isla aumentó en tamaño, ¿no? 29 hectáreas, ¿eh? Tampoco que dices, bueno, pues es bastante, ¿no? Creo que la otra erupción fueron 400 hectáreas de erupción y 29 en el mar. Esta va por el mismo camino. El Instituto Geográfico Nacional ha publicado un plano de previsión de por dónde va a ir la lava y cuánto va a cubrir, que es muy interesante, pero que naturalmente dependerá de cuánto tiempo esté la lava en el volcán en erupción y las bocas que salgan. Lo cierto es que la experiencia que de La Palma es que las erupciones han durado entre 25 y 66 días. Pero eso no quita que ha habido alguna erupción en Canarias que ha durado 1000.
Bueno, pues crucemos los dedos, sobre todo desde el punto de vista humano, ¿no? Por toda esa gente que está en La Palma, que está sufriendo. El fenómeno es verdaderamente apasionante desde un punto de vista de un geólogo, me imagino, ¿no, señor Regueiro?
Nosotros queremos ir para allá y es lo que, bueno, siempre entraña un riesgo, pero una cosa como esta hay que verla alguna vez en la vida. Yo creo que yo comprendo la situación perfectamente. Es una situación terrible que va a destruir un montón de viviendas y gente que la va a dejar. Pero entiendo también que el gobierno y la comunidad autónoma va a poner todas las medidas para que esas personas reciban las indemnizaciones necesarias en el corto plazo, porque unos vamos, te echan de tu casa y todas esas cosas están ahí, no puedes esperar un año para que te indemnicen, tienes que ser en menos de meses, ¿eh? O sea que eso es lo que yo le pediría a las autoridades, ponga en marcha la financiación europea. Ponga en marcha la autonómica, la nacional, y denle a todos los ciudadanos que han perdido una casa, tengan o no seguro, la posibilidad de reconstruir su casa, dinero para alojarse durante casi un año, que durará todo lo que tenga que hacer, porque ese territorio no se va a recuperar. Si tú encima de unas fincas colocas una costra de 20 metros de lava fría, se produce lo que se llama, lo que hay en otras islas que se llama el mal país, uh-huh. Y si alguien ha visitado las islas y ha visto el mal país, verá que eso lleva ya unos cuantos años y tarda muchísimo, o sea, no hay manera de recuperarlo. Bien. Se convierte en una atracción turística, sí, pero oiga, perdón, yo tenía una finca aquí y tenía una casa ahí debajo, claro. Entonces quiero que me devuelvan lo mío.
Lógicamente.
No tengo la culpa de que haya volcanes en esta isla, ¿no?
Claro.
Que será lo que diga un habitante de La Palma, que la verdad es que son héroes por vivir en esos sitios.
Un lujo escucharle, señor Regueiro, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós.
El president del Col·legi de Geòlegs d'Espanya, havia dit de Catalunya, però no, és com ha quedat clar, més a més pel to, ens parlava des de Madrid el senyor Regueiro. No sé, Oriol, si vols comentar alguna cosa sobre tot el que m'ha escoltat fins ara.
No, jo em quedava amb això últim que apuntava ell, no? La necessitat d'agilitat en la resposta de l'administració ara per intentar rescabalar una mica la situació en què es trobarà aquesta gent, sobretot la gent que ha perdut la casa, no?
Clar.
I esperem que les mesures siguin àgils.
Sergi.
Jo, diguem-ne que, a part d'això, apunta una altra cosa que em va semblar com surrealista, no? Les declaracions de la ministra fa un parell de dies, o ahir, no recordo gaire bé, no? Que deia que si es podia aprofitar això com a reclam turístic, i que demostra una vegada més, per enèsima vegada, que certa classe política doncs, viu absolutament desconnectada de la realitat. O sigui, tenies per un costat unes imatges, no?, de gent que ho estava perdent tot, de me fui de mi casa hace un dia i no sé com està, no sé si estarà, no?, si estarà de peu, si ja no hi serà, i tens una ministra que teòricament ha de representar o representa, no?, el conjunt de la població dient que, bueno, aviam si en podem trobar una mica de benefici d'això d'alguna manera. Jo crec que, bueno, que, com diu l'Oriol, això és prioritari i s'han d'evitar declaracions d'aquest tipus, perquè és que...
Van ser unes declaracions realment desafortunades, que ella mateixa després ha demanat disculpes,
sí,
perquè
sí, però...
segurament també tenim aquella cosa que un dia, si la traiem de context, podríem analitzar-ho a banda de què passa quan vius amb un micròfon al davant tot el dia. I t'estan demanant reaccions contínuament, sobretot, i a vegades que se'n va una mica la pinça,
sí.
Com ens passa a tots, eh? Però clar, si un és ministre i entenem que té unes responsabilitats que probablement la resta no en tenim, o si més no, no de la mateixa manera. Escolteu-me, anem a fer transició cap a una altra cosa. No, si noteu el canvi de to que va cap a una altra banda, veu veure el Barça-Granada ahir o...
Jo no el vaig veure, jo la veritat és que cada cop més desconnectat del futbol i el Barça necessita una mica de break.
Tu també, Oriol?
I em passa una mica el mateix, si em sap greu.
No sap greu.
No vaig veure. Tinc a sota un bar de casa un cafè molt animat, que sé que hi ha partit del Barça perquè sento els crits.
Però ahir no estava molt animat.
No estaven molt contents, no. Vaig notant els gols a mesura que...
No, sembla ser, per algunes informacions que hem vist, i els dic ara que demà en parlarem amb calma aquí al programa de la situació del Barça, però que Koeman estaria la corda fluixa en aquests moments,
sí.
Després d'un partit que realment, jo sí que vaig tenir ocasió de veure'l, i era un partit molt lamentable, que deies, però on està el Barça?
Sí.
On està, no, el Barça? Ha marxat Messi i ha quedat això? Només era Messi qui aguantava tot el Futbol Club Barcelona? Impressionant, eh?
Jo crec que no només era Messi, però evidentment és un desencadenant, no?
Ja, ja.
Però bueno.
Bueno, demà parlarem amb calma sobre aquesta qüestió. Avui tenim altres temes al damunt la taula. Després, a la segona hora del programa, avui parlem dels botellots. De què passa, qui va, què fan, si amb la reapertura de l'oci nocturn això es frenarà. Sí, com sigui, avui tenim notícia del dia important. Catalunya reobrirà els locals d'oci nocturn la matinada dimecres a dijous. És una decisió del Procicat, entre d'altres coses, per aquest augment dels botellots, però també perquè la malaltia ara mateix s'està propagant d'una manera completament diferent. Les coses estan molt més relaxades, estan en l'índex de 70, em sembla que és en aquests moments. Vull dir que les coses estan anant millor. Parlem una mica d'això? Quina sensació teniu?
És a dir, jo crec que tocava obrir l'oci nocturn i que de fet, avui crec que ho llegia a Twitter, no? Espanya és un dels països amb una taxa de vacunació més alta. Mm-hmm. Ho hem de notar, això, no? I ja sé que ja ho notem, i que hi ha mesures, però hem de començar a notar més en un retorn a la normalitat. Per tant, jo estic content que s'obri l'oci nocturn. També és veritat que hi ha veus que diuen que el fenomen botellot i l'oci nocturn no estan tan lligats com semblava, no? Mm-hmm. I que és possible que els botellots, també ho diré, mentre es duri el bon temps, perquè estic segur que si comença a ploure i comença a fer fred...
Aquesta nit passada no hi havia. Ahir que davant de casa meva hi havia de botellot, abans d'ahir sí, ahir a la nit no.
Clar, per això vull dir que també hi ha un punt conjuntural relacionat amb el temps, clar. No?
Sergi, sí.
Jo, a part d'això, que també considero que s'havien d'obrir i que hi ha moltes mesures que han sigut molt tardanes o molt, molt mal aplicades, també vull afegir una cosa, que és una cosa que s'està repetint, però crec que repeteix poc, que és que s'estan confonent a vegades mesures epidemiològiques amb mesures d'ordre públic. Aleshores, això és un tema també que crec que hem de posar sobre la taula, perquè des de certs alcaldes de l'Empordà aquest estiu que reclamaven és que no puc controlar les platges, no, els botellots que hi ha a la platja que s'ocasionen esporàdicament o el que sigui, i estic d'acord, pot generar problemes, sobretot també problemes amb el medi, no?, amb temes de residus, problemes d'ordre públic, segons com, però no podem barrejar les coses. No pot ser que passem el pinzell gros amb el tema de les mesures epidemiològiques i serveixi per tot, serveixi per que no pots controlar, no?, un jovent que es troba, que comparteix espai públic, que decideix també, perquè, com ho comentava l'Oriol, no és només el tema de la pandèmia, perquè tampoc va estretament relacionat. Jo crec també que és un tema generacional, és un tema econòmic, per molta gent quan val anar de festa segons quins llocs, per tant acabes, no?, com separant una mica entorns de festa, que això passa tota la vida, no és nou, vull dir. I aleshores jo crec que es barregen moltes coses i que bé, que és important que no caiguem aquest parany, no?, perquè a mi em sorprèn quan de cop i volta ara, no?, que sembla que ve la Mercè, que és, no?, com la gran festa major de Catalunya, ara de cop i volta apretem una mica el cinturó, però esclar, portem tot l'estiu que s'han tret festes majors, festes populars, que són fetes a l'aire lliure, que la incidència del Covid, a mi, no, que no m'enganyin, vull dir, era pràcticament zero, hi havia moltes mesures per poder-ho fer i portar com les mesures, diguem-ne, reclamaven. Aleshores, no ho sé, em sembla tot plegat una mica bueno, d'influència també del lobby, suposo, o de la gent que ha estat apretant del món de l'oci nocturn. Jo els entenc, però no vull que es deixi de banda la resta de coses.
El que veus és que segurament influeixen moltes coses amb això, no? I cada vegada que es posa al damunt la taula que només hi ha dues comunitats on encara està tancat l'oci, jo entenc també la pressió que hi ha dels governants per aguantar tota aquesta història, no? És a dir, perquè veus Madrid, per exemple, que ho obren tot, i hi ha un sector fermament perjudicat, lògicament, no?, com és el sector de l'oci nocturn, que és el que encara no ha obert, no, Oriol?
Sí, sí, exacte. Aquí,
coincidint, amb el que deies,
Sí, sí, aquí som sempre més papistes que el papa. De fet, ja vam començar així, no?, al principi de la pandèmia. Recordo que la brillant idea de la mascareta pel carrer va ser, en aquest país, de l'inestimable president Torra, diguéssim. I, per tant, sempre hem volgut anar una mica més allà, i, a més, com que en aquest país no ens costa gens situar-nos en un pla de superioritat moral, no?, podem mirar Madrid amb aquesta espècie de disc que allà són uns salvatges, nosaltres sí que ho fem bé, que aquí sí que prioritzem i salvem la vida. I a mi el que apuntava el Sergi em sembla important, hem d'estar al tanto, perquè des de l'esclat de la pandèmia li hem donat a l'Estat unes potestats molt bèsties de regular i controlar la vida pública. I el fet que hi hagués tot de gestors públics acostumats a no haver d'enfrontar-se amb problemes d'ordre públic perquè hi havia un toc de queda, com si no passés res, no? Que, ara ens han tret el toc de queda i hem de tornar a gestionar els joves pel carrer la nit. Sí, miri, per sort, no? Està limitat el que vostè pot prohibir, no? I haurem d'estar al tanto, perquè a mi m'espanta una mica la possible caiguda de l'Estat en simplement limitar drets per controlar.
Ja. Vols comentar alguna cosa més o canviem de tema? Canviem de tema. Doncs anem a una de les fotografies del dia. L'han protagonitzat el president de la Generalitat amb el vicepresident Puigneró. És la imatge de la unitat, entre cometes, no? De la que tant se n'ha parlat en els últims dies, que existeix entre els dos socis de govern. Com heu rebut aquesta imatge, Oriol?
Amb escepticisme. És a dir, jo... Els problemes estructurals que hi ha entre Esquerra i Junts per Catalunya segueixen sent-hi perquè són estructurals. Llavors, bueno, crec que el president Aragonès des de la setmana passada, no, dimarts passat, que ho comentàvem aquí, que va fer un acte d'autoritat i que pot haver canviat una mica les tornes, però segueixo pensant que Junts i Esquerra tenen molts incentius per tirar-se els trastos per sobre perquè al final estan competint per un mateix electorat i per tant els interessa els dos assenyalar sempre l'altre com el tebi o com el que pacta massa amb l'Estat o com el radical que... No? Llavors, jo no sóc massa optimista sobre la cohesió d'aquest govern.
I tu, Sergi?
Jo, partint d'aquest acord amb el que deia l'Oriol, que Junts i Esquerra comparteixen per un mateix electorat, o un probablement, i ho considero un problema, és veritat que tampoc és la primera vegada. Jo tinc la sensació com que era quan, per exemple, hi va haver l'investidura, no? El repartiment de cartelles i així, que semblava que tenia sensació, si anava seguint, que internament hi havia una guerra brutal, però llavors sortien i feien veure que no passava res, no? Com que seguim embolcallant amb dosis, com no, molt edulcorat i amb dosis de... Bueno, va, no passa res, i certa ingenuïtat, no? Un problema que té unes altres arrels, també, que és un problema de renovació, jo crec, bàsicament, renovació de lideratges, renovació de l'estratègia, assumir certs, no? Certa autocrítica que potser no s'ha fet aquests anys després de l'1 d'octubre, i per encara un nou cicle del procés. El procés no s'ha acabat, però està clar que amb aquestes operacions estètiques i de blanquejament constants que fan entre ells els socis del govern, doncs jo no sé si això pot desincentivar o no l'independentisme, però a mi em desmotiva una mica.
És profundament desmotivador, sí, està clar, i desmobilitzador. És cert que al final d'on plora la criatura des del meu punt de vista és que no ens hem explicat, o l'independentisme no s'ha explicat bé a si mateix què va passar el 2017 i no ha arribat a una conclusió sobre què va ser l'1 d'octubre i què va ser el post-1 d'octubre. I si no ho ha fet, és per interessos curtterministes dels partits. És a dir, si fossin honestos de veritat, haguessin fet tots un discurs de dir, escolti'm, miri, no vam poder-hi més, no estàvem preparats, anem a veure com ho solucionem. Però en lloc d'això, hi ha hagut una estratègia d'intentar... És a dir, jo sempre he pensat que el problema entre Junts i Esquerra és un problema visceral més no poder. És a dir, que al final no hem d'oblidar que quan el president Puigdemont vol convocar les eleccions aquella nit fatídica després de l'1 d'octubre, Esquerra Republicana no es posa al seu costat. I tinc molt la sensació que hi ha una part important de la gent de Junts que el que està és profundament dolguda amb Esquerra Republicana i que és visceral. I que consideren que Esquerra Republicana són uns traïdors, que els hi van fer la traïda en el moment, que es volien aprofitar d'un moment molt dur. I gran part del seu discurs fals de dir que la via és la unilateralitat, que la via és el mandat de l'1 d'octubre, que no se'l creuen, la majoria de gent de Junts no se'l creu, és simplement per això, per explicar, és dir, per intentar, no diré venjar-se, però sí fer-li pagar a Esquerra el mal moment i la poca lleialtat que va tenir Esquerra també en aquell moment, el 2017.
No, afegir això i que, bueno, que no sé si tindrem, diguem-ne, crèdit gaire anys més en termes de mobilització. És cert, però, que sembla que estiguem encarant un nou cicle. O sigui, si pares de pensar, no sé si és voluntat meva que ho he estat analitzant aquests dies, pares de pensar, l'11 de setembre va tenir una rebuda als carrers, molt, almenys molt millor que jo m'esperava personalment, també hi ha hagut, diguem-ne... Bueno, ara venim amb un atac al català, que em sembla que tocarem aquest tema, no? Un atac al tema de la llengua, la llei aquesta de l'audiovisual.
Sí.
Sembla com que tornes a arrencar un altre cop un cicle, no? Els cicles aquells que abans provocava el PP, Ciutadans amb el tema de la immersió lingüística, qui sap si això d'aquí unes setmanes o mesos es pot convertir en, en noves espurnes. Aleshores, jo ho veig com que es vol acabar de tancar aquest primer cicle de 10 anys, que no és així perquè el independentisme hi ve de molt més lluny, però crec que es vol acabar de tancar, però hi ha unes friccions que diuen qui ho tancarà, no? ara diguem-ne, Aragonès és el president, per tant és com que acaba quedant al capdamunt per arrencar el nou cicle, i tinc la sensació que els hi costa molt, perquè tancar un cicle també implica tancar els lideratges antics, la gent que ha estat indultada, i que des d'aquí reclamar l'amnistia per milionèsima vegada, però vull dir que no, és una manera com de tancar en fals moltes coses, i comparteixo que diu l'Oriol que es veuen que són com pugnes molt viscerals. Aleshores, bé, veurem com avança els propers mesos tot això.
En qualsevol cas, avui el govern ha presentat el pla de govern d'aquesta legislatura. És un projecte, dèiem, que té més de 1.500 mesures i que s'ha acordat entre els dos socis. El que heu vist sobre aquest pla, què us ha semblat?
Bé, entenc que respon a la mateixa dinàmica. És a dir, per sort, l'administració és prou potent, i fins i tot les estructures dels partits dedicades al dia a dia són prou potents com perquè hi pugui haver un pla de govern, no? I que, per tant, bé, l'haurem d'analitzar en detall perquè és llarg, però jo entenc que dona resposta al pacte de legislatura al final, no? entre els dos socis i la CUP, i per tant ha d'honorar aquest pacte, i insisteixo, malgrat les discrepàncies polítiques, és evident que al darrere doncs, hi ha sempre la voluntat de seguir governant i seguir tenint i impulsant algunes polítiques que bueno.
I la veritat és que no l'he pogut mirar, he vist que hi havia que sortien alguns temes en clau titular, però com que no m'ho he pogut aprofundir, no prefereixo no dir-ho, però sí que és veritat que el que comentaves, no, entre els dos socis, però és que hi ha un trajector que és la CUP, que la CUP no se la pot deixar de banda, perquè jo sàpiga es van signar uns acords d'investidura que no implicaven ni el suport al referèndum, el referèndum als pressupostos, ni cert grau d'estabilitat, diguem-ne, de legislatura, que el que pot provocar això és un desencadenament, diguem-ne, inesperat d'aquesta legislatura. Per què ho dic? Pues perquè hi ha temes sobre la taula en molts dels aspectes, no?, que s'han aprovat i que Esquerra Republicana, per exemple, s'ha reiterat com que tiraria endavant aquestes propostes. I moltes d'aquestes propostes, sense anar més lluny, el tema de l'ampliació del Prat de fa literalment dos dies, amb la manifestació, no?, el trencament de l'obra, però bueno, vull dir que totes aquestes últimes setmanes això, diguem-ne, es contraposa frontalment amb la idea que té Junts, no?, sobre aquest tema i tants altres. Per tant, hi ha molts aspectes dels quals Esquerra no pot situar-se al mig i s'haurà de mullar, i són contradictoris perquè per on apunta la CUP en uns aspectes, diguem-ne que Junts estan no, anys llum, i viceversa. Aleshores, jo no sé com s'acabarà de gestionar, però...
El cert és que, segons van passant els dies, no sé, però cada vegada sembla que allò de la unitat independentista sembla que cada vegada és més complicat. És a dir, perquè amb els matisos de govern d'una banda, amb la unitat d'acció davant les negociacions a Madrid d'una altra, amb aquesta intenció que, per exemple, ahir expressava Junts per Catalunya de negociar conjuntament els pressupostos d'aquests tres partits als quals feia referència el Sergi. Home, sembla que entre unes coses i l'altra, i això, torno a la primera part de la frase, allò de la unitat independentista cada vegada és més complicat, no?
És que hem convertit aquest concepte de la unitat independentista en un tòtem, no? en un dogma de fe, i, ostres, quan tu has de muntar i fer que hi hagi un referèndum, no?, com va passar abans de l'octubre, o intentar que hi hagi un referèndum, és molt fàcil unir partits tan diferents com la CUP, llavors Convergència i Esquerra, perquè dius, tinc un objectiu conjunt, però ara que estem en un moment de resistència, estem en un moment en què cal molt debat dins de l'independentisme per veure com s'afronten els propers anys, la unitat és impossible, i jo insisteixo, no crec que sigui necessària, perquè el que hem de fer és plantejar diferents models també de la independència. Per tant, jo vull sentir diferents propostes i que els partits parlin entre ells.
Jo estic d'acord, però sí que és veritat que, tot i mantenir aquesta lògica de que la unitat per se no vol dir res, sinó hi ha d'haver un horitzó, hi ha d'haver una estratègia, estic d'acord que hi ha d'haver un concepte d'unitat en molts àmbits, però tu pots... Vull dir, jo crec que els tres actors polítics d'aquest país, independentistes, diguem-ne, no han de per què compartir compartir, diguem-ne, estratègies ni així, sinó posar un horitzó sobre la taula, pot ser un nou referèndum, pot ser sincronitzar-se amb el eventual nou procés escocès, poden ser moltes coses ara mateix. Pot ser intentar, irrompre la taula de diàleg, poden ser moltes coses, no? Pressupostos a l'Estat, és que poden passar moltes coses, però el que està clar és que la unitat no ha de ser de partit, sinó ha de ser de baix, ha de ser del carrer, ha de ser de tornar a, diguem-ne, no vull dir motivar, perquè no és el concepte, però bueno, utilitzaré aquest, no?, motivar una mica el carrer, encendre l'espurna, que en certa manera, insisteixo que l'11 de setembre a mi em va sorprendre positivament, segurament a molts factors, pandèmics i així, però bueno, Jo crec que sí que hi ha de bona unitat, però clar, aquesta unitat no pot ser també un pou sense fons per anar-hi posant, no?, lluites partidistes, per anar-hi posant, doncs, certes dosis d'ingenuïtat, fins i tot prepotència, no?, entre els socis de govern i la CUP, no?, que sempre és una mica el mateix i al final és el que comentava jo abans. S'ha de tancar un cicle, i però això vol dir moltes coses. Vol dir que probablement els líders que han estat fins ara i que han sigut indultats, aquesta gent haurà de fer un pas, haurà de deixar de sortir tant als mitjans, probablement, hauran de fer un pas i buscar nous relleus, i això vol dir ser realistes i apuntar a 5 o 10 anys vista i treballar conjuntament i generar les estructures d'estat que no es van generar en el seu moment i tantes altres coses.
Ho veus viable? Ho dic perquè jo veig molt líder que en principi sembla que continuarà sent líder durant molt de temps i que respon exactament a aquesta definició que feies tu, no?
Sí, això és veritat, però també és veritat que Catalunya ha fet, després del 14 de febrer va fer un viratge cap a l'esquerra, innegable, o almenys teòricament dins l'espectre polític. Aleshores, això no vol dir, ara de cop i volta, Catalunya o l'arc parlamentari té més pes partits que, no?, que teòricament són d'esquerres i per tant haurien de defensar polítiques d'esquerres. Això no és una etiqueta, això s'ha d'implementar, es deia abans. Tu no pots tenir la CUP que et sosté el govern, que t'està presentant unes propostes de renda bàsica universal, que s'ha començat a fer una prova, bueno, es començarà a fer una prova pilot teòricament, el tema de l'aeroport, que a mi em sembla, personalment, em sembla una vergonya que estiguem parlant d'això quan llavors, no?, hi ha declaracions d'emergència climàtica de tots els governs i administracions de torn. Vull dir, em sembla una cosa, diguem-ne, que va molt tard, molt obsoleta, i que no s'han d'abocar recursos a aquests aspectes. Si vols, en parlem, però vull dir que a mi em sembla com molt contradictori, moltes coses estan passant i crec que s'han de reordenar. Potser s'hauran de reordenar la força, o vull dir, per forces externes, però és evident que tal com està ara la situació, no, així, no, diguem-ne, així, no li veig molt de futur, però és que per cap aspecte.
Oriol, vols comentar alguna cosa?
No, estic d'acord amb la premissa, de que cal una renovació de lideratges, no? I de que és veritat que portem massa anys sota el... És a dir, la presó, per qui més dura ha sigut pels presos i després per la política catalana, no? Al final hem viscut sota el fet de tenir líders empresonats i això ho ha trastocat tot. A mi m'agradaria recordar una cosa, però si una feina té l'independentisme ara no és construir estructures d'estat, sinó tornar, ens hem de situar molts anys enrere per tornar a explicar a la ciutadania de Catalunya que la independència és la millor solució als problemes de Catalunya. Perquè el problema principal i la principal debilitat de l'independentisme és que aquest consens no existeix a la societat catalana. I que, malgrat que hi ha una majoria, no sé si una majoria, però hi ha una part importantíssima de la societat catalana que està a favor de la independència, és evident que no són prous i que, per tant, cal fer molta feina de convenciment. I per fer-ho, cal que els partits independentistes tinguin un cert prestigi, diguéssim, no? Aconseguir transformar els atacs al català en respostes polítiques intel·ligents és el que pot prestigiar gent que t'està defensant la independència. Si tot això es torna a convertir en una picabaralla entre els tres, en un veu, és que a més és que vostès estan donant suport als pressupostos de Sánchez, que ha fet això amb el català, i som incapaços d'intentar solucionar l'emergència amb la llengua que la tenim, no? Utilitzant l'estratègia, la intel·ligència política del Congrés, i a més explicar a la ciutadania de Catalunya, fixin-se que això són atacs constants i que, per tant, necessitem un estat per donar resposta, si no aconseguim conjugar aquestes dues coses, no ho farem. Jo sóc molt pessimista amb tal com estan els lideratges actuals.
Parlava de l'emergència de la llengua, l'Oriol, fa un moment. Avui, hem de dir que avui, nosaltres, que sabem que teniu idees molt diferents amb altres coses, avui realment la tertúlia navega per una tranquil·litat, que també està bé, per part de les dues persones que ens acompanyen guanyant avui. Jo crec que tots vostès saben perfectament que hi ha dies en el que aquí es diuen coses completament diferents. Per tant, està molt bé que cada dia el programa sigui d'una manera completament diferent, perquè així és del que es tracta. Ens enriquim tots, no? És a dir, sempre diem que ni uns tenen tota la raó ni els altres estan totalment equivocats del tot. Segur. Per tant, ja va bé veure una mica de totes les fonts possibles que tenim a casa nostra. Parlàveu, els dos heu fet en determinats moments referència a l'avantprojecte sobre la llei de l'audiovisual que s'ha presentat aquests dies i que sembla que arribarà al Consell de Ministres i que ha sentat bastant malament en molts cercles de Catalunya perquè no recull un percentatge obligatori d'inversió en cinema o en producció en català. Per què volies parlar d'aquest tema, Sergi?
Bé, no, per si era un nou desencadenant, no? Un eventual desencadenant, com han sigut. Al final hi ha hagut molts atacs a la llengua que han generat un desencadenant dins el procés independentista, no? De com deia abans l'Oriol, d'intentar transformar això a nivell polític i arrossegar gent, no? Però bueno, no ho sé, jo tampoc ho he pogut seguir gaire. Sí que és veritat que, pel que he llegit al matí, faltaran temes, no? O incomplir lleis europees, temes de pluralisme lingüístic i així. Però bé, jo crec, també he sentit llavors que la ministra de torn, ara no sé qui era, però deia que això, ui, que no, com que se'ls havia potser escapat una mica.
És un avantprojecte.
L'avantprojecte, i mentre els comuns aquí deien que, ui, que no, que ells faran tot el possible, el PSC deia que és un avantprojecte, que no ens precipitem i tal, i que d'aquí unes setmanes o dies veurem què. Però bueno, jo no m'enfio gens ni mica personalment, aleshores veurem, no sé, no hi vull aprofundir més perquè no...
Oriol.
No, dues reflexions sobre aquest tema. D'una banda, el més exasperant en relació a l'Estat és aquesta... A mi el que em sap més greu i el que em convenç més de que la independència o l'Estat propi és una solució és que ni l'Estat no entén la llengua catalana, ni l'euskera, ni la llengua basca com un patrimoni propi, perquè si ho considerés això estaria defensat. Però també hi ha una anàlisi política aquí a fer, tenint en compte que estem en un moment de taula de diàleg, de debat amb l'independentisme... Pedro Sánchez és un tio hàbil, diguéssim, i el fet de fer aquesta omissió, ai, no me n'havien recordat per després poder negociar amb aquest aspecte amb els partits catalans, amb els pressupostos, aquí, allà, pot ser una arma política. Per tant, vull dir, també pot ser que estiguem assistint a una maniobra molt sanchista del president.
Haurem d'esperar per esbrinar-ho. El que no haurem d'esperar és per saber aquesta secció, em permetreu que digui, que cada dia m'agrada més, que és trucar a un lloc en el que porten tot el matí parlant amb gent perquè ens expliquin els temes que la gent està utilitzant aquest matí. No? A la ràdio sempre tenim aquella preocupació de saber si allò que nosaltres creiem que és interessant és el que realment interessa i el que realment es parla al carrer. I avui anem fins a una perruqueria. Una perruqueria de Barcelona que es diu Pujolà, i allà tenim la Cristina. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Molta feina avui o no?
Sí, bueno, anem fent, sí. El dia una miqueta mig, però bueno, bé.
Sempre diuen que els dies que plou la gent va menys a les perruqueries. No sé si és
sí.
Veritat o no.
Sí, és veritat, sí.
Molt bé. Sí. Solta'm, de què es parla avui? Quins són els temes de la gent?
Sí, jo t'explico. Molt originals tampoc serem, no?, perquè continuem una miqueta amb el mateix, no? El primer que preguntem és com han anat les vacances, amb general a tothom bé.
Clar.
I després pues, continuem amb lo de sempre, no? Que la situació millora, que sembla que ja estem més bé, que ja tornem a normalitat, que tenim ganes tothom, no?, de tornar a aquesta normalitat. I bàsicament és que parlem d'això i del tràfic, avui del tràfic també.
El tràfic i el temps, m'imagino, no?
Exacte, sí, però més del tràfic avui potser.
Sí, eh? A la gent li ha costat més arribar, no?
Exacte.
On esteu vosaltres?
Al centre, al Passeig de Sant Joan.
Ah, molt bé, molt bé.
Casp, sí.
Perfecte, perfecte. Entra. Doncs, Cristina, t'agraïm molt.
Disculpa.
Digues.
No, amb l'última, amb una clienta ara que tenim aquí, que ja ens comentava que havia estat a Manchester i que allà les perruqueries no porten mascareta i això.
Ah, molt bé. Quina enveja, no?
Sí, una miqueta.
Molt bé. Cristina, haurem d'anar a Manchester un dia a veure si ens deixen treure la mascareta, encara que sigui també per fer ràdio. Imagino si la perruqueria no en posen, a la ràdio tampoc, però clar, això no ho sabrem.
No ho sabem.
Molt bé, gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable, Cristina.
Un plaer.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
És que realment és el tema, no? Sembla que la cosa millora, no, Oriol?
Sembla que la cosa millora. Mira, m'ha fet gràcia això de les mascaretes. Aquest estiu vaig estar a Amsterdam i ningú portava mascareta enlloc, però ni enlloc s'han quedat, només el transport públic. I anaves pel carrer, veies algun mascareta i quan t'hi acostaves parlava castellà o català. Era molt curiós. El carrer, evidentment, si no la portaven als museus, tampoc la portaven al carrer, però si algú la portava, al carrer a l'aire lliure eren del país.
Quina cosa tan curiosa, perquè fa un temps, quan veies una mascareta, normalment era una persona asiàtica, sí, que la portava. Ja parlem de fa anys, d'això. Sí. Sergi, com ho veus? Estem tornant a la normalitat o no?
Bueno, no ho sé, però això que comentaves és una cosa que m'agrada comentar sempre, que si d'algú ha servit tot això, tot aquest any i mig de molts patiments, perquè tornar a la normalitat no sé què vol dir, però vaja, no ho sé, perquè ens hem, la normalitat i no sé cap on va, però de ben segur que no va cap a gaire bon port. Però bueno, sense voler ser excessivament pessimista, és veritat que una de les coses que hem aconseguit és com això, no?, com normalitzar la mascareta, que a vegades veus, però què els passa a aquesta gent que porta mascareta? No, Barcelona, per temes, evidentment, òbviament, de contaminació atmosfèrica, qualitat de l'aire, que venien de llocs on la qualitat de l'aire és tremendament dolenta i on tenien com molt integrat, no? I ara veus la gent, i a mi m'ha costat uns mesos fins i tot, no el fet de portar mascareta, sinó el fet de normalitzar, no?, i de dir, anar pel carrer i veure la gent amb mascareta i pensaves, no, que era una cosa que no volies acceptar, realment no la volies acceptar. I ara ja està, ara ja no, és com absolutament normal. De fet, m'agradaria pensar quan ens l'haguem de treure, no?, com tornarà a canviar la societat. O si molta gent se la deixarà o...
Jo seré feliç. Jo estic també de la mascareta fins al gorro.
Jo també.
O sigui, sí, sí. Què voleu que us digui?
Trobo a faltar els somriures, jo.
Jo també. Bé, hem descobert els somriures als ulls. I això sí que m'agrada molt a mi.
Quan les celles, no?, fan així.
Ei. No, i quan els ulls ja són petits, no?, que és sí, molt bonic. Sergi Cot, espero que hagi anat bé la teva primera vegada a la ràdio.
Gràcies.
I sí, que sí, ens escollis per ser la segona, doncs, qualsevol dia d'aquests. Moltes gràcies. Oriol Vidal Barraquer, el mateix. Moltíssimes gràcies, Oriol.
Moltes gràcies.
Fem una petita pausa, arribem a les 4, fem un cop d'ull al que està passant i a continuació ens visita un autèntic crac, Genís Roca, avui protagonista del nostre temps de ràdio. Fins d'aquí una estona.